és el programa Ciència a l'abast de tothom, en Josep Maria Casas.
Bon dia a tothom, amics de la veu de Navàs. Comencem el programa que dediquem cada mes a ciència a l'abast de tothom. Els que ens seguiu ja sabeu que tractem temes molt variats, a vegades per entendre temes de ciència, altres novetats i descobriments. Ens centrem també molt en temes de medi ambient, bé sigui per contaminació de l'aire, de les aigües, dels residus o dels sòls contaminats moltes vegades. Avui m'ha semblat que era dient, per aquestes dates, parlar de quelcom relacionat amb la vida i amb la mort, des d'un punt de vista també de ciència. Són temes que comencen a estar de moda. Es comença a portar els casaments ecològics i també en podríem dir els funerals ecològics. L'ecologia, d'alguna manera, entra a tots els mons i també en les cerimònies, doncs, això, dels casaments i dels funerals. La moda verda es va començar a imposar en alguns països i no tardarem, diguem, també a veure-ho en el nostre. Per això el programa d'avui tindrà dues parts, ben diferenciades. La primera la dedicarem a les bodes o casaments ecològics i després parlarem de la mort, tot el que acompanya aquest trasbals i la moda dels ecofunerals, com ja se'n diu. I finalment parlarem, doncs, de cementiris també naturals o ecològics, que en diuen. La consciència aquesta de respectar el medi ambient va entrant a poc en tots els àmbits de la vida, podríem dir, i com veurem avui, fins i tot en els àmbits de la mort. Cada vegada més les paraules vida, eco o verd s'estenen a més àmbits de la nostra activitat. Primer, doncs, tots coneixem que van ser els productes ecològics, el menjar ecològic, més tard les zones verdes, els cotxes ecològics, les bosses biodegradables, els detergents ecològics, els productes verds en general. Potser la darrera moda, doncs, són ja les celebracions ecològiques. Festes amb ornaments i, diguem, recipients fàcilment degradables. Més recent encara, però no menys corrent, són els batejos i els casaments ecològics fins als ecofunerals, que és del que parlarem avui. Què es pot entendre per una boda o un casament ecològic? Doncs comença a haver-hi parelles que diguem, busquen opcions ambientalment més correctes per organitzar el seu enllaç matrimonial i es dirigeixen cap a aquesta vessant, diguem-ne, ambiental ecològica. S'han posat de moda sobretot a Anglaterra, és una moda que ve molt del Regne Unit, d'Anglaterra, on hi ha empreses especialitzades que els ajuden en aquests preparatius. La tendència s'estén a tot el procés, des del vestit de la núvia reciclable, els convidats que arriben en bicicleta, les flors que cultiven al mateix jardí de casa, fins al convit en productes d'horta, si pot ser, de la pròpia família. Fa poc que aquesta moda, diguem, s'ha imposat, pocs anys, però es veu que s'estén molt ràpidament. El que abans es consideraven festes de hippies, ara guanyen terreny com a bodes ecològiques. Tot una mica al revés. Les parelles creuen que aquest enfocament més casolà, diguem, personalitza encara més la seva celebració, doncs, d'un casament, reflexa els valors positius que tenen els futurs matrimoni i dona més responsabilitat i més importància a l'esdeveniment. Diuen que la mitjana d'un casament a Anglaterra, la mitjana, per tant els valors sempre poden oscil·lar molt, suposa entre 4 i 5 milions de pessetes, diguem, entre 25 i 30 mil euros, més o menys, i que amb un casament ecològic es pot reduir quasi bé a la meitat. El vestit de la núvia, i també del nuvi, es pot confeccionar amb teixits ecològics, com cotó, cànem, seda o textil reciclat. Empreses ja n'hi ha que s'hi dediquen a fer roba, fins i tot roba interior totalment ecològica. El nuvi pot vestir camises i vestits de cànem o de lli orgànic. El vestit que sol servir una vegada, que normalment només es fa servir a la vegada del dia del casament, es pot pensar en reutilitzar-lo en altres festes o donar-lo a fundacions que el poden reciclar, per exemple. El ram de flors, per descomptat que pot ser de producció ecològica. I això ja es va utilitzar. Les roses, diguem, en el casament dels prínceps Felip i Letícia, eren de tipus roses ecològiques, diguem, de jardí natural. Les joies del casament poden ser de material respectuós amb el medi ambient. Aquí s'hi pot fer molt. Diamants buscats i tractats per persones no explotades, per exemple, i treballats amb respecte al medi ambient. Pensem que hi ha tot un mercat de diamants que al final va sufragar guerres civils que es lliuren als països de l'Àfrica o de l'Orient Mitjà, sobretot. Hi ha anells i complements d'or o de plata, diguem, que són reciclats, que es poden utilitzar reciclats, perquè el material noble costa poc de reciclar-lo, fondre'l i tornar-lo a produir, que no es coneixeria res, són idèntics al material nou, i evitem, doncs, fer-ne un tractament de minerals que deixen molts residus, que contenen metalls preciosos, però que s'han d'extreure amb productes molt tòxics quan són a la mineria, s'han de fer amb cianur, amb mercuri o amb arsènic, i que això no cal dir que malmet a l'ambient. Finalment, aquests materials, doncs, aquests residus van als rius o van en el sol o en abocadors, no? Les invitacions d'aquests casaments ecològics es poden fer també de paper reciclat i el confeti, per exemple. La il·luminació amb cera verge, amb cera d'abella i metges de la il·luminació d'aquesta cera sense que tinguin metalls pesants com sol ser el plom. El menú ja se'n diu en aquests casaments, doncs, que comencen a Anglaterra, biomenú, amb productes locals i de temporada. Pensem que el bufet lliure desperdicia molt menjar, doncs no ha de ser així. La vaixella i els coberts poden ser reciclables o compostables, evitant el possible, evitar totalment, si es pot, el plàstic, que és no degradable. Algun o algunes es fan ajudar pels seus pares a cultivar amb temps les verdures dels amanits que donaran els convidats, cultivar a casa flors per l'ocasió, anar-ne a buscar de silvestres que donen un toc personal a la cerimònia, per exemple. Els viatges de la pròpia cerimònia del casament en lloc poc distants on es fa la festa, on es fa el convit. Una possibilitat de viatge de nuvis pot ser cases d'ecoturisme o cases rurals, també. Els convidats amb vestimenta al màxim d'ecològica, tant amb la roba com amb els complements. Els regals de compra en botigues de comerç just, que n'hi ha moltes ja cada vegada, com sabem. Fins i tot invertir una part del regal en institucions solidàries i ecològiques. Hi ha un exemple del que no s'ha de fer, tot al revés del que estem dient, en el cas, alguns potser ho recordareu si seguiu aquests esdeveniments, de quan es va casar la famosa actriu anglesa Elizabeth Hurley, que es diu Liz Hurley, que els fastos i els viatges dels convidats van generar un impacte calculat amb 200 tones d'emissió de gasos d'efecte hivernacle, que correspon al que produeix una parella en 10 anys. O sigui, tot el que van, diguem, produir per fer aquest casament de Liz Hurley, Anglaterra, doncs va suposar un impacte pel medi ambient, una contrarietat pel medi ambient, com que s'emetessin, entre doncs això, cotxes, carrosses, convidats, desplaçaments, com que s'emetessin el que genera una parella amb 10 anys de contaminació. Què van fer? Doncs van portar dotzenes de persones d'Anglaterra amb avió a la Índia, ja que el nuvi era d'aquest país. Es van casar el març del 2007, fa poc més de mig any, aquesta Liz Hurley, amb l'empresari Arun Ayar. La cerimònia es va fer al castell un castell important d'Anglaterra, el castell Sudeley, i llavors es van traslladar i celebrar tota la festa a la Índia, a Rajasthan, amb 400 convidats. Entre ells hi havia, per exemple, per dir-ne algun de conegut, Elton John, la parella Beckman i altres. Per tant, tot el que estem dient de festes de convits, de bodes ecològiques, la Liz Hurley ho va fer oposat, totalment al revés. Altres exemples, doncs, ara més, diguem-ne, ecològic, més saludable, serà la futura boda, el casament, boda de Libby Smith, que és d'Irlanda, que proposa reduir al mínim l'impacte del seu casament, potser per anar contràriament al que han fet d'altres. Es vol casar a l'església del poble, anar-hi caminant. Sols accepta obsequis per la festa aquesta, verds, obsequis que després es poden donar a ONGs i que donin també diners també a les ONGs en nom seu per causes ecològiques i ètiques. Per tant, Libby Smith pensa fer un casament a Irlanda totalment al revés de Liz Harley a Anglaterra. També la cantant i ballarina Sarah Bigman, casada amb el famós productor de cine Andrew Weber, britànica, que regeix Austràlia, planeja reduir l'impacte al mínim celebrant una cerimònia a Austràlia i més tard doncs, ja faran la festa a Anglaterra, però que eviti diguem, que s'hagin de desplaçar membres de la família d'un lloc a l'altre. Per tant, faran com dues festes, una a Anglaterra i l'altra a Austràlia, perquè bueno, països oposats del continent. Al mateix temps, aquestes artistes últimes, que pensen fer ja una boda ecològica a fi de donar exemple, volen assegurar un bufet compost de productes locals en tots els casos, no? Això creuen doncs, que dona més personalitat a les seves cerimònies, no? A les seves celebracions. I passat ja de parlar doncs, de casaments ecològics, que ja veiem que es pot fer molt, des del vestit, les joies, les invitacions, la il·luminació, el menú o biomenú, els viatges, els convidats, parlarem, ara tornem, de la mort, que és un tema doncs, per descomptat oposat.
It's far too late, she's gone away.
Continuem amb ciència a l'abast de tothom, ara abordant un tema que és d'actualitat en aquestes dates de primers de novembre, de Tots Sants, del Dia dels Morts, de les visites als cementiris. Com es deu produir la mort? Quins fenòmens passen després de morir-se? Farem algunes referències a com s'explica i s'entén la mort i també a les cerimònies funeràries en aquesta part d'on seguim del programa. Al final dedicarem els fèretres, a les urnes, als cementiris i com aquestes tradicions i novetats poden ser més o menys també respectuoses amb el medi ambient, que en definitiva és el que estem parlant aquí. Podríem dir, tots ho sabem, que l'única certesa d'aquesta vida és la mort, i no obstant la nostra societat sempre mira de viure d'esquenes a la mort. Actuem com si no existís per evitar, diguem, enfrontar-nos al mal de cap que pot suposar acceptar que la vida té un límit, que és finita, que és curta. Les nostres primeres cèl·lules, des de quan ens engendren, els pares, tenen data de caducitat i ja van peregrinant cap a la mort segura. La natura ens mostra que la mort forma part de la vida perquè és un procés tan natural com la caiguda de les fulles a la tardor, per exemple. La vida neix amb la mort agafada de bracet. Des del moment en què comencem a respirar, també comencem ja a morir. Es creu que perdem unes 100.000 neurones cada dia a partir dels 20 anys. Perdem 100.000 neurones cada dia a partir dels 20 anys. I les cèl·lules de la pell també es renoven una gran part cada dia. En aquesta societat que en diem ara del benestar, ha augmentat considerablement l'esperança de vida, no obstant. En 30 anys ha augmentat en 6 anys més. Actualment, doncs, els homes està situat entorn dels 78 anys i les dones passa de 80 anys, diguem, l'esperança de vida que hi ha aquí al nostre país. Com es produeix la mort clínica del cos? Com s'entén que una persona doncs, ja ha fet el traspàs i ja s'ha mort? Podríem dir que des que una persona deixa de respirar, el cor ja deixa de bategar i els ulls comencen a aparèixer d'una manera cristal·lina. Diuen que a partir de les 2 hores el cos ja es refreda 1 grau cada hora i després doncs, comença a aparèixer aquella palidesa del cadàver, que cadàver vol dir, ve del llatí, carodata, i que vol dir carn donada als cucs. El cos queda rígid, es deshidrata, perd pes, diu que perdem a raó d'un quilo cada dia de mitjana quan hem mort, i al cap d'unes setmanes doncs, la pell ja es corroeix, els teixits es dissolen i la carn es separa. Deixa únicament visible, podríem dir-ne, l'os. L'os queda al descobert. Això ho formen tot uns enzims, uns bacteris que hi ha, que provoquen l'autodegradació, diguem, de les cèl·lules una vegada ens hem mort. Avui dia ja sabem que la mort no és atribuïda només a la parada del cor, sinó que s'ha de considerar que una persona s'ha mort quan hi ha hagut una aturada de les funcions cerebrals, i això es diagnostica, diguem, presentant un encefalograma pla, podríem dir. O sigui que la mort cerebral és la que impregna doncs, el diagnosi doncs, que es presenta, diguem, amb aquest aparell, que és un electroencefalograma que ja no dona pics doncs, de moviment cerebral. Es parla de mort total quan ja no queden cèl·lules vives. Les cèl·lules nervioses sobreviuen pocs minuts. Les del fetge i del ronyó i les glandulars sobreviuen uns dies més. Per tant, van morint també les cèl·lules del nostre cos quan ens hem mort, seqüencialment, diguem, per etapes. Diu que el fetge desapareix a la tercera setmana d'alguna manera. El cor pot durar 5 o 6 mesos. El cap, entre tot, un any o més d'un any, no? I tot l'esquelet. I han de passar 4 o 5 anys abans de que els ossos es separin i la seva diguem, destrucció es vagi descalcificant i dissolent amb les aigües diguem, de la humitat o de la pluja. Les últimes, sabeu que comença, les últimes parts del cos que desapareixen són les dents. Aquestes poden conservar-se fins i tot centenars o milers d'anys. Una vegada parlat, doncs, hi ha una miqueta del traspàs aquest. Anem a veure les cerimònies funeràries, com s'entenen i quins noms els hi donem. No? Des de sempre els cadàvers s'han separat del món dels vius per raons higièniques. El que en diem inhumació, enterrament, doncs és el que es fa, una vegada d'alguna doncs, manera s'ha maquillat el mort, s'ha vestit en roba de mudar i se li han aplicat uns certs conservants, no? Si la inhumació aquesta del cadàver, o sigui, el més normal, l'enterrament més normal, s'ha de fer entre un parell de dies, un dia o dos, es necessita una conservació transitòria, que se'n diuen. Ara, en canvi, si supera les 72 hores, els 3 dies, llavors s'ha d'embalsamar. En cas que la defunció sigui una malaltia contagiosa, còlera, pesta, febres, la malaltia aquesta de les vaques boges de Creu Sant Jacob, terrible, la diftèria, el carbuncle, l'àntrax, la ràbia, però en canvi no hi està contemplat el sida, llavors el cadàver ha d'embolcallar-se en un sudari i s'ha d'impregnar d'una solució antisèptica especial. Però ja diem que el cas del sida encara no hi està contemplat amb això. Al cap de 2 anys d'inhumar, d'haver enterrat una persona, ja es pot exhumar el cadàver i traslladar doncs, les seves restes a un ossari, si es creu. Què entenem per cremació o incineració? Doncs cremar és reduir a cendres orgàniques. Aquestes cendres composen més o menys un 30% del nostre cos. A Espanya s'incineren un 20% dels morts, en excepció d'Andalusia, de Sevilla, sobretot, que hi ha una incineració del 60% dels morts. D'altres països ho fan molt més. Alguns, jo crec que per manca d'espai als cementiris. Per exemple, al Japó s'incinera pràcticament tothom, el 98%. A Dinamarca i Anglaterra, més del 70%. I ja diem, a Espanya de promig, només el 20% de moment. El primer forn crematori que va haver a Espanya va ser l'any 73, porta 25 anys, podríem dir, i ja que fins feia poc doncs estava prohibit per l'Església Catòlica. Prèviament a incinerar, s'han d'extreure tots els ornaments metàl·lics que porti la persona, pròtesis, marcapassos, alguns d'ells són radioactius per la pila que porten, creus, símbols religiosos, nanses, barres, etc. Llavors es posa una pedra identificativa, diguem, de la cerimònia amb un codi per cada difunt sobre el taüt, un codi diferent, una peça de ceràmica que no es pot fondre, amb un número, com a garantia de que les cendres que es lliuraran després a la família són les d'aquell cos pertinent, perquè tots hem especulat de dir i les cendres que després et donen en una urna és del teu difunt, del teu parent més proper. Els forns crematoris doncs cremen el taüt i diguem el que queda del cos a uns 600-700 graus de temperatura. El primer que crema és la fusta. En canvi, el cos, degut al contingut d'aigua, pot tardar un parell d'hores. Llavors es retiren les cendres, es fa una espècie de tamisat amb un cilindre foradat i es separen de la fusta del cos per centrifugació. Retirem també si hi ha hagut metalls mitjançant un imà, i les cendres s'entreguen a la família, que realment són els ossos triturats i que poden pesar doncs, fins a un parell de quilos ben bé. A la incineració s'emeten contaminants, per tant també tots els forns crematoris han de tenir unes mesures de seguretat importants. La pols que s'obté dels filtres d'aquestes doncs incineradores es gestiona com un residu especial i es porta a l'abocador de Castellolí, aquí a l'Anoia. Al Bages encara no tenim cap forn crematori, però sí que hi ha projecte de realitzar-ne algun, no? A més doncs, de la inhumació normal d'un cadàver o de la incineració, també hi ha l'embalsament, que llavors es pot fer empleant formaldehid, que és una espècie de... és un producte orgànic semblant, podríem dir, a un alcohol, però que no ho és, és un aldehid, és el formol, és el que sempre s'han conservat, doncs, els cossos, bé sigui d'animals o de persones. Hi ha d'altres aspectes doncs, ja més simbòlics, com són la mumificació de cadàvers, que era la deshidratació ràpida, treure l'aigua ràpidament del cos per impedir que es podrís, i això s'inicia, diguem, el segon dia de la mort, la putrefacció ja. També hi ha hagut casos, diguem, més exagerats encara de canibalisme, que és doncs, alimentar-se de carn d'altres humans morts, que això també es coneix com a antropofàgia, no? Hi ha societats antigues que ho consideraven una forma d'incrementar la seva energia, ja que acumulaven la dels seus abans passats, segons la seva forma de ser. Casos recents han sigut extremes necessitats d'alimentar-se amb accidents d'aviació i amb guerres que hi ha hagut i que llavors han hagut de practicar alguna forma de canibalisme. La majoria d'aquests símbols i d'aquestes actuacions després de la mort doncs té una finalitat, doncs, de retornar a la mare terra, de tornar a l'aigua, de podrir-se, de tenir una certa comunió, com és el canibalisme, per exemple. També amb el cos es pot fer d'altres coses, com és, doncs, donar-ho a la ciència, per fer-ne transplantaments, no? Per fer investigació. S'ha de sol·licitar abans. Es rebutgen, doncs, cadàvers de persones mortes per malalties infeccioses. Aquestes no es poden atendre, ni accidents tampoc, ni crims, per descomptat. I el primer que es fa en un centre d'investigació o un hospital és treure la sang del que s'ha mort i omplir-la de formol, que és el conservant aquest que ja hem dit abans. Això esterilitza, impedeix la putrefacció dels teixits, etc, etc. També es pot fer, com sabem, donació d'òrgans, doncs d'òrgans o de teixits. El donant generalment ha de morir a l'hospital i després de l'aturada per les seves funcions, doncs, ja cerebrals o cardiorrespiratòries, doncs, que es paren, es mira de mantenir, diguem, artificialment, com si fos en vida, els òrgans per extreure els ulls i, doncs, les altres parts del cos. De fet, els ulls és els que requereixen, poden tenir un temps més llarg, eh? La mort, encara que no sigui hospitalària, també es pot fer donació dels ulls, perquè es pot fer a casa, hi ha temps de retardar unes poques hores. I important en aquest tema de la mort és el document de les voluntats anticipades. Aquest document, que és un document, diguem, responsable, positiu, expressa la voluntat lliure de ser tractat amb respecte i dignitat quan tinguem algun problema de salut que ens impedeixi decidir-ho per nosaltres mateixos, comunicar-ho, diguem, amb normalitat als nostres, doncs, familiars més allegats que puguem tenir. Atén al principi de qualitat de vida fins al final de la vida. I aquest document de voluntats anticipades es necessita fer davant de persones de confiança, d'uns testimonis i d'un notari, i llavors registrar-ho, no, és fàcil, relativament fàcil, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya o el metge propi de capçalera també ho pot fer-ho. Hi ha una informació per aquell que es vulgui, doncs, documentar més sobre aquest document de les últimes voluntats, doncs, perquè en aquells moments no se li prolongui la vida innecessàriament, i aquesta informació es troba en una pàgina web, www.gencat.net/salut, gencat.net/salut. I ara tornem. I asked her to stay, but she wouldn't listen, and she left before I had the chance to say. Too late, she's gone away. Ens acostem ja al final del programa d'avui amb els temes de bodes ecològiques i d'ecofunerals. Parlem, per acabar, de la problemàtica que poden crear els fèretres i els seus materials, les urnes i les cendres i el destí que se'ls dona, i la novetat que ja hi comença a haver de cementiris denominats més naturals. Per exemple, els taüts són fets de fusta de caoba, de pi, de teca, de cedre. A l'Àfrica encara els fan de marbre o de borí. Per exemple, el papa Joan Pau II va voler ser enterrat amb un senzill taüt de fusta de xiprer. Darrerament es fan taüts de materials sintètics com de plàstic, poliuretà, més restes vegetals. Uns de molt famosos de Maderón, que Maderón és aprofitar la closca d'ametlla i que un tipus de resina doncs, dona lloc a, això, a un tipus de fusta que se'n poden fer doncs, el baúl. També hi ha taüts de cartró reciclat i de fusta aglomerada, fusta prensada a serradures a alta temperatura, podríem dir. Són ecològics, però s'ha d'intentar l'encolat, que també sigui d'un material ecològic, que a vegades l'encolat i la pintura és el que fa que sigui menys ecològic, això. Pensem que molts dels vernissos i de coles que hi ha a les fustes, no solament aquestes dels taüts, sinó d'altres, donen lloc a l'hora de cremar-se, si van a una incineradora, a un contingut alt de dioxines, que són productes altament cancerígens. Diguem d'entrada que ja el fèretre pot ser un fèretre comú, un fèretre de trasllat, no? Com és de suposar, comú quan el transport no surt de Catalunya, i aquí pot ser de fusta o d'altres materials homologats, amb tapa. El fèretre que és per traslladar doncs, d'un municipi a l'altre, no d'un municipi a l'altre, però fora de Catalunya, diguem, ja obliguen a que tingui dues caixes, una interior que ha de ser de zinc o de material similar, i una exterior, que és el fèretre comú. El zinc evita que exploti la caixa, perquè pensem que el taüt és com una olla a pressió, diguem, a causa dels gasos que emet el cadàver. Un cop introduït a dintre del taüt, es solda amb plom, aquest compartiment de zinc, i llavors sí que queda totalment estancat, no? Requereix una vàlvula que hi ha d'escapament o de depuració de gasos, podríem dir-ne. El cos nostre no s'hi pot fer res, però emet tot un contingut de lixiviats, que és una aigua extremadament contaminada, i per altra un biogàs, un gas, un producte de la fermentació. Diguem, dintre el taüt doncs no hi ha oxigen pràcticament o molt poc, hi ha una fermentació que en diuen metànica, sense aire, que més que res el que dona és això, és metà, però també d'altres components que fan molt mal olor, sulfur d'hidrogen, ous podrits, mercaptans, doncs, àcid butíric, etc, etc. Si un fèretre ha de ser per incinerar la persona, llavors ha de ser d'una fusta sense elements metàl·lics al seu interior, ni plàstic, ni vernissos, ni pintures, perquè aquests s'eliminarien doncs, en el procés de cremació i ho donarien doncs, per la xemeneia com a contaminants, encara que hi hagi filtres adequats. No? De fet, avui dia una alternativa és crear forns ja que vagin amb energia solar, o sigui que no consumim un combustible diguem com petroli o gas, sinó que poguessin ser forns més ecològics amb energia solar. Una comunitat índia ja ha començat aquest procés per evitar problemes sanitaris i ambientals i té costum de cremar els seus cossos a l'aire lliure doncs amb piles de llenya, com es feia fins fa molt poc temps, no? Però ara disposen d'una instal·lació que és una espècie de reflector, espècie de concentració dels rajos solars, i que diu que aquesta concentració dels rajos arriba a una temperatura d'uns 600 graus que ja pot servir per cremar els seus morts. Hi ha una problemàtica amb les urnes i amb les cendres, diguem, procedents d'una incineració. En general, l'urna amb les cendres de la incineració es retorna als familiars. Es pot dipositar també en el cementiri, en columbaris, i en altres casos doncs, amb nínxols perpetus. No? És també corrent preservar les cendres del difunt a casa o llançar-les, com sabem, al bosc, al mar o als rius. Sovint, després de d'espargir aquestes cendres, s'abandonen les urnes, bé sigui al mar o al mig de la muntanya. La majoria d'aquestes són metàl·liques, d'acer, de bronze, de ferro, d'estany, o algunes de ceràmica o d'alabastre, i afecten a l'entorn. Pensem que les cendres escampades es composen majoritàriament de fosfat tricàlcic, que és el que tenim als nostres cossos. Això no presenta cap problema ambiental. Els nostres ossos, són de fosfat tricàlcic, que és el que queda després d'una incineració. L'any 2004, per tant fa un parell de 3 anys, es va fer una espècie de recompte i es van trobar 600 urnes funeràries abandonades a Catalunya, doncs amb tot el que això comporta d'afecció a l'ecosistema, al sol, a les aigües, a la terra, perquè, doncs ja hem dit, eren de materials o bé de ceràmica que poden crear problemes. Concretament a Montserrat hi ha un barranc on l'acumulació d'urnes d'incineració és molt important. Actualment ja es van construint més biodegradables, de forma més de polímers vegetals, que en contacte amb l'aigua o amb l'humitat de la terra es descomponen. I també hi ha una recollida d'urnes que posteriorment es premsen i es gestionen com a metalls. Una darrera novetat és la urna del forn crematori de la incineració d'una persona, que es fa a partir de closca de coco, s'omple després d'una espècie de torba de carbó i s'hi posa una llavor que germina. Això la fabriquen els interns de les presons i es va utilitzar doncs, per primera vegada el 2004 a Barcelona, on hi van posar les cendres de la mona Floquet de Neu. Tot una curiositat, no? Es pensa també en cementiris naturals. Apareixen. Anglaterra va estar pionera doncs, ja fa uns anys fent cementiris d'aquests molt més ecològics, molt més naturals, i diu que actualment en disposa més de 200, no? No són altra cosa que llocs on es permet l'enterrament amb taüts biodegradables, de cartró o de fusta de pi, sense ornaments i directament només amortellats amb roba sobre una base de fusta. I llavors en aquest entorn s'hi planten arbres, arbusts, flors, en memòria, diguem, del difunt. Això afavoreix el respecte per l'entorn, va lligat a que assumir que els nostres, diguem, familiars morts formen part de la terra. Si això es pot fer, en llocs molt densos de població serà això molt difícil. A la Garrotxa volen obrir el primer cementiri natural aquest final d'any, o si no, potser l'han obert ara aquestes festes de Tots Sants, a la tardor 2007 estava previst, i es dirà la Vall del Silenci, a prop de Castellfollit de la Roca. En aquesta Vall del Silenci es dipositaran les cendres amb un arbre escollit pel difunt, només es podran utilitzar urnes biodegradables. Les cendres, diguem, alimentaran també l'arbre, no és res més que un adob, és fosfat tricalci, com hem dit, que creixerà i donarà doncs, fruits, pot dir d'arribar a donar fruita i tot, no? A cada arbre s'hi podrà enterrar un màxim de 12 persones al llarg de 100 anys, està previst d'aquesta manera, i no s'hi podran col·locar ni creus, ni làpides, ni fotos. Es podrà visitar sempre que es vulgui i estarà cada arbre catalogat i sabràs on trobar el teu difunt, diguem d'alguna manera, hasta amb GPS, amb coordenades, i hi haurà unes estaques, diguem, numerades per poder-ho seguir. Per tant, serà el primer cementiri natural d'Espanya que hi haurà aquí a la Garrotxa. Podríem parlar del negoci també que suposa la mort. Al Baix i Sol hi ha unes 1.600 defuncions cada any, unes 5 cada dia. Això mouen molts diners. Sembla que més de 3 milions d'euros pel cap baix i unes 200 persones que s'hi dediquen. Pensem que la despesa d'un funeral com a mínim són 2.000 euros, però pot arribar fàcilment als 6 o 7.000 si es vol fer una miqueta destacat, on diguem inclou tot el paquet que ja sabem, el taüt, la capella de vell, les esqueles, el trasllat, l'enterrament, etc, etc. I ja per acabar, podríem dir també que es poden convertir els cabells del difunt en diamants. Algú no s'hauria de parlar de que hi ha forns a molt alta temperatura on hi ha aquesta possibilitat. Hi ha unes gemmes, que es diuen les gemmes iris gem, que s'obtenen del carboni que ve dels cabells dels humans doncs, que els han donat per fabricar-ne això, joies. Es sotmeten a alta pressió i alta temperatura com per produir un diamant natural, però prové d'una persona, és molt més natural. I no voldria doncs, acabar aquest programa amb algunes notes d'humor, perquè també el tema ha sigut una miqueta tràgic, m'ha semblat adequat per aquests dies i alguns coneixements haurem aportat, amb algunes frases doncs, que s'han fet sobre la mort de famosos. Epicur diu que deia: la mort no em preocupa. Mentre jo hi sóc, la mort no hi és. I quan la mort hi és, jo ja no hi sóc. Sèneca diu que deia: Es necessita tota una vida per aprendre a viure i el que és més estrany, encara, que necessitem tota una vida per aprendre a morir. Groucho Marx, amb les seves pel·lícules i el seu humor, doncs deia, perdoni, senyora, que no m'aixequi, quan estava al seu taüt. Dorothy Parker deia, perdoneu per la pols. O bé Molière, aquí Jaume Molière, el rei dels actors, ara mateix està fent de mort, i de veritat que ho fa molt bé. I algunes anècdotes més a prop nostre. A un enterramorts del Bages, un home va deixar escrit que volia que l'enterressin amb un martell, perquè si fos el cas pogués picar des del seu ataúd. O un altre home també que va deixar escrit que volia el taüt amb un forat per poder respirar. Ironies després de la mort, podríem dir-ne, no? I això, amics, ha estat tot un tema de les festes de Tots Sants, el mai resolt dilema entre la vida i la mort. Avui ens hi hem acostat des de dos punts de vista més, diguem-ne, ecològics, ambientals. Hem parlat al començament dels casaments ecològics i hem parlat ara, finalment, dels ecofunerals, podríem dir-ne. D'aquí un mes hi tornarem, amb un altre programa de Ciència a l'abast de tothom. Molt bon dia i molt agraïts a tots. I asked her